Volem parlar ara de salut i tecnologia, dos paraules que van de la mà en aquests temps de confinament i no sempre en sentit positiu, ja que si bé la tecnologia permet a molta gent teletreballar des de casa i protegir-se del coronavirus, el fet d'estar sol tot el dia a les nostres llars també pot conduir a un abús d'internet, xarxes i telèfon mòbil que acabi sent perjudicial pel nostre cos i, bé, pel nostre estat psicològic també. Tractam sobre els beneficis de la tecnologia per la salut amb en Manuel Armayones, professor de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i director de desenvolupament de l'eHealth Center, el Centre Acadèmic de Salut Digital d'aquesta universitat catalana. Molt bon dia, professor Armayones.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, si abans quan podíem sortir de casa ja anàvem tot el dia aferrats al telèfon i a l'ordinador, ara que som a casa, com podem evitar que aquest abús es multipliqui?
Sí, realment estem en una situació bastant curiosa. De fet, així com a comentari, molta gent que està teletreballant em diu Manuel, jo és que ja estic fart de tanta videoconferència, Hangouts, Zoom, Skype i tal, i jo necessito, mira, jo prefereixo que em truquin per telèfon. És també una certa fatiga i un cert cansament. Sí que hi ha alguns experts que, bueno, que ja estan dient que això pot, o sigui, que aquesta situació, no només la part de teletreball, perquè hi ha gent que no teletreballa, però sí aquesta part d'estar tot el dia connectat i passar potser de l'ordinador, de la feina a l'ordinador, a veure el Netflix i després mentre mires en Netflix estàs mirant el telèfon, sí que pot provocar una situació de saturació i per moltes persones augmentar dependències, o sigui, addiccions. I l'altre dia parlava amb una psicòloga de l'Institut de Trastorns d'Addiccions, de l'ITA, i em deia això, no?, que s'estan trobant molta gent doncs, que ja tenien problemes i ara amb aquest confinament, doncs, problemes com l'addicció a compres, al sexe, tal, estan disparadíssimes. En una situació en què també la gent està tothom una mica més nerviós, no podem sortir al carrer i això a la nostra cultura és molt, molt raro i no estem massa acostumats.
Què és el Behavioral Officer?
Bueno, el Behavioral Officer, aquesta figura que comença a estar molt, molt, molt establerta als Estats Units, aquí a l'estat encara no hi ha tants casos. Vindria a ser la persona que dintre d'una companyia, dintre d'una organització, no cal que sigui una empresa, sinó pot ser un hospital, pot ser salut pública, doncs s'encarrega una miqueta d'analitzar quins són els elements que estan relacionats amb com la comunicació que fem, la difusió que fem, les campanyes que fem doncs, tenen realment una conversió en el comportament. M'explico, per exemple, doncs, jo puc estar treballant a un departament de salut pública i puc estar llançant una sèrie de missatges per veure si la gent, doncs, per dir a la gent, escolteu-me, us heu de rentar les mans.
Sí.
N'hi ha moltes maneres de fer el missatge, moltes. Espantant a la gent, dient-li que si no moriran per el coronavirus, o en positiu, dient-li, per exemple, mira, el 90% de les persones entrevistades s'estan rentant les mans i això, dintre d'aquesta desgràcia que tenim, doncs està afavorint que no n'hi hagi molt més casos de persones greus i morts i tal. O sigui, es pot canviar l'enfocament del missatge. El Behavioral Design Officer faria una mica això. En funció de cada situació, miraria com enviar el missatge, no tant fa molt la comunicació per buscar impacte, sinó per provocar canvi. Aquesta seria la idea.
Manipular, d'alguna manera?
No és manipular. Aquesta és la divisió entre manipular i... O sigui, la idea és que una cosa és manipular. Manipular és quan tu fas una acció perquè la gent faci el que tu vols i tu guanyis amb això. Persuadir, influir, és fer alguna cosa des de l'àmbit de la salut pública, estic parlant de l'àmbit de la salut que jo estic treballant, sí. És fer que la gent faci això que és bona per ell i què ells volen fer. Per exemple, el tema de l'adherència terapèutica, el tema de l'adherència a prendre els medicaments, cosa que també ara, en confinament, doncs molta gent s'està trencant rutines i això a persones que estan, per exemple, en tractament psiquiàtric, doncs és important mantenir-lo, no? Doncs que una persona... Normalment la gent diu, sí, vull prendre els medicaments, però nosaltres sabem, els psicòlegs i els experts que ens dediquem a això, sabem que en molts casos el 50% de no prendre's la medicació està relacionat no amb temes massa complicats, sinó que la gent se n'oblida, la gent no té establerta unes rutines i tal. Amb la qual cosa, el que fem és alinear l'objectiu de la persona de vull prendre els medicaments perquè sé que són bons per mi, amb l'objectiu que pot tenir doncs, el metge que li ha receptat aquests medicaments, i el mateix val per fer exercici. Molta gent diu, jo vull fer exercici, però escolta, no engenso. Doncs des de el behavioral design, des del disseny del comportament, el que intentem és dir, bueno, què és el que està impedint que facis exercici? I ajudar-li amb petits passos, això s'ha estudiat moltíssim a la Universitat de Stanford, amb petits passos el que fem és ajudar-lo a que comenci molt a poc, se senti ben fent-ho i s'alinie aquesta idea seva amb el que fa, o sigui, el que vol fer, perquè aquí el principi bàsic és has de fer que la gent faci allò que vol fer ell i que se senti ben fent-ho. Són dos premisses bàsiques. Òbviament, també tenim molts casos que li diem els dark patterns, els patrons foscos, negres, no? Doncs que el que fan és manipular, però no és el cas dels que els dediquem a la salut pública.
Entenem, per tant, que si no existeixen ja esteu desenvolupant aplicacions, per exemple, pel mòbil o per dispositius electrònics que ens permetin, doncs, no ho sé, lluitar contra les malalties cardiovasculars, l'obesitat, seguir la nostra medicació com toca...
Bàsicament és això. Nosaltres el que fem és ajudar els desenvolupadors, que normalment són especialistes, jo que sé, en diabetes, en cardiovasculars, en promoció de l'exercici físic, i de fet estem iniciant un projecte en aquest sentit, de com promoure que la gent fem una mica més d'exercici físic, intentant veure quines són les barreres de comportament, doncs no trobo el moment, no tinc ganes, no estic prou motivat, m'és molt difícil. De vegades també la gent es planteja metes massa altes, massa... es complica la vida, no? La gent diu, vull fer esport i a la setmana següent ja està pensant en anar a córrer una marató. O sigui, nosaltres ajudem a clarificar expectatives, a fer pas a pas, i mica en mica anem ajudant a la persona que aconsegueixi els seus propis objectius. Pensa que ara, per exemple, amb la situació que tenim al Covid, no tenim vacuna, la tindrem, però no la tenim ara. Sí. No tenim, o no n'hi ha tractaments antiretrovirals, aquests que treguin la malaltia. No hi ha. L'únic que tenim, i això ho deia l'altre dia la doctora Birx a la Casa Blanca, allà amb el Trump, amb una roda de premsa, és no tenim bales màgiques, no tenim res més que comportament. Doncs el Behavioral Chief Officer, els psicòlegs que treballen en l'àmbit del Behavioral Design, intentem identificar quins comportaments són els que poden protegir a la persona, que la persona vulgui fer, perquè no es tracta de manipular ningú, això no és ètic, això estaria òbviament fora de lo que marca el codi deontològic de la psicologia i de totes les disciplines sanitàries, i ajudar-los a que ells assoleixin, les persones assoleixin els objectius que s'han plantejat.
Clar. Que passa, clar, supos que una cosa diferent serà les aplicacions que vosaltres desenvolupeu en el marc de la salut, pública, i imagino el Behavioral Office de Facebook o de qualsevol altra aplicació.
Ah, claro, aquest sí que és una mica fosc, eh? Aquest sí que t'has de dir que moltes d'aquestes aplicacions estan dissenyades per mantenir-nos enganxats. Això és una... És que el conc està molt ben establert. El que passa és que jo sempre també penso que, tot i que sigui així, al final, qui decidim, qui hem de ser capaços de decidir, som nosaltres. Al final, el medicament que em curarà és el medicament que em prendré. Si no m'ho prenc, no em curarà, per molt bo que sigui. I al revés també, per molt bona que sigui l'aplicació dissenyada per enganxar-me, doncs bueno, aplicacions com a Twitter, LinkedIn, totes aquestes, doncs ens van donant premis socials contínuament, es fan sentir-nos bé, el que diuen ells que bueno, doncs, incentius socials, perquè bueno, em sento part d'una comunitat, ens donen recompenses immediates, perquè els likes aquests, pam, en generen una miqueta de dopamina. També fa poquet sortíem a TV3 parlant amb el programa d'addiccions amb el Jordi Basté i parlaven també de l'escroll infinit, aquest que ens fa estar mirant. Jo sempre dic que intenti qualsevol mirar el Facebook, tirar cap a baix de l'escroll i no arribarà mai al final. Pot quedar-se adormit i no arribarà, no? I tot això està dissenyat per mantenir-nos enganxats. N'hi ha una economia de l'atenció que fa que, bueno, el més valuós de la gent és l'atenció. Jo no puc vendre res a ningú si no tinc com a mínim la seva atenció. I clar, aquesta aquestes plataformes el que tenen a d'altres empreses són la informació que nosaltres, quan més temps ens tinguin enganxats allà, més informació, més producte donem. I quan més producte, més diners guanyen. És així. Amb la qual cosa, contra això, pues, bueno, fer una mica la enginyeria inversa i utilitzar-ho per a d'altres coses.
Parlant d'aplicacions i tornar a parlar de les aplicacions vinculades a la salut, com ens hem d'imaginar aquesta aplicació de Covid-19? Ens controlarà? Què ens controlarà?
Clar, això òbviament depèn molt dels governs. Jo sí que una recomanació general que faig i que faré sempre és que anem a fons oficial. Doncs anem a lo que en el cas de Balears faci el govern de Balears, tant de bo que sigui consensuat amb la resta de governs arreu l'Estat, no? Perquè això sempre és important. Doncs jo crec que aquí també hem de tenir molt de cuidado en que, entre cometes, i amb l'excusa, o sigui, per judicis beneficis, aquí s'ha de fer un cert equilibri que no és fàcil. Clar que ens controlarà el moviment. De fet, avui s'ha publicat un estudi al que han participat doncs, moltes empreses, Movistar i demés, on es pot veure la mobilitat de la població. Si la tecnologia és, o sigui, no és ni bona ni dolenta, si la utilitzem positivament i la utilitzem amb lo, com diu la llei que s'ha d'utilitzar, respectant totes les lleis de privacitat, etc., doncs tindrà un efecte positiu. A mi el que em dona por és que comencen a sortir aplicacions mòbils d'empreses vàries que ens venden històries en relació al Covid, que si això servirà per no sé què, no sé quant, sí. I que al final el que sigui un cabàs de soroll, d'informació que nosaltres estem regalant i que s'utilitzarà malament. Jo el que faria seria refiar-me de les aplicacions mòbils que els diferents governs, juntament amb els hospitals, juntament amb tothom que té veu pública amb això, doncs ens recomanen. Jo d'aquestes em refio. De les altres, la veritat és que no.
Bé, no és una font oficial, però sí que és una font amb cert prestigi. En Xavier Salai Martín, no? Professor de la Columbia University de Nova York, professor d'Economia, l'altre dia feia una reflexió al respecte d'aquestes aplicacions que s'estan desenvolupant a la Xina i que intenten anar cap a, fins i tot, ja estem parlant d'aplicacions que no serien al mòbil, sinó en dispositius digitals adherits al nostre cos, que podrien, per exemple, informar de la temperatura corporal, inclús del nostre nivell cardíac, i plantejava... Clar, un supòsit, no?, de quan tot això passi, si seguim amb aquests dispositius adherits al cos, vull dir, no sé, el govern tindrà possibilitat de saber si jo m'excito o no m'excito veient el discurs del rei, si m'excito o no m'excito veient la proclamació del nou president del govern, i d'aquí pot treure conclusions que, unides a com em moc jo i amb qui em relaciono, no ho sé jo, el control, si pot ser perillós.
Si nosaltres ens deixéssim monitoritzar d'aquesta manera, doncs absolutament estic d'acord en que amb el Xavier, el doctor Salamartín, de que realment seria molt coercitiu. També s'ha de tenir en compte que el sistema polític a la Xina és el que és una dictadura. Jo crec que aquí potser molta gent dirà, vale, mira, jo accepto portar durant un temps una aplicació que em pugui viure amb el Bluetooth, tal, amb sí. Tal, perquè em diguin si... Bueno, això si ens ho expliquen bé i es ven bé i s'utilitza bé i tal, vale. Ara, a partir d'aquí, jo dubto molt que ningú de nosaltres, en aquesta cultura mediterrània nostra, acceptéssim portar cap mena de catxivatge que anés informant a l'Estat d'això, que és perfecte, tècnicament és possible. Èticament, jo crec que no és massa adequat. Però sí que és veritat que, el que deia abans, això sí que seria un control massa bèstia i potser no l'acceptarien. Jo ja dic que jo no l'acceptaria, un tema així, no? I una altra cosa és, per exemple, que n'hi hagués una mena de... Que això sí que s'està demostrant que podria ser útil, una mena d'anell, una mena de pulsera que pogués dir-me quants cops em rento les mans només al mullar-se i que no estigués, que només fos un comptador i que no estigués, mira, és una idea per si algú emprenedor vol tirar-la endavant, sí. Que només em digués a mi quants cops em rento les mans i després pogués anar, si jo volgués, ho pogués compartir o no. Aquest tipus de coses sí que tenen un efecte sobre el nostre comportament i això s'han fet experiments molt ben raonats i molt establerts, no? Als Estats Units on es posa de manifest. És com tot, o sigui, el límit ens ho hem de plantejar nosaltres. Portar xips ja és més que més que possible. Ja, de fet, ja ho estan portant molta gent. De fet, és un tema que, bueno, que jo suposo que també haurem de ser forts en el moment que surtin, que ja es generalitzin, per plantejar com a ciutadans doncs, les nostres reserves. És cert que també, segurament, el que s'utilitzaria, ara parlem d'una distopia, el que un govern qualsevol utilitzaria per convèncer la gent de que hem de portar xips, doncs seria apel·lar, per exemple, a la por. No? O sigui, algo així com el teu fill, com tens un fill que es pot perdre perquè els nens es perden a la platja, al súper i tal, o te'l poden segrestar, doncs si podent-lo salvar amb un xip, com que no li has posat? O sigui, podrien haver-hi aquest tipus d'arguments i contra això el que hem de tenir és molt sentit comú, molta calma i molt fer una mena d'enginyeria inversa d'aquesta persuasió no tan positiva, d'aquesta persuasió més negra, per entendre's, d'aquesta manipulació, perquè persuadir és aconseguir influir sobre la decisió d'algú perquè aconsegueixi els seus objectius, no? Però, i això ja ho feia, això ja ve d'Aristòteles, no és una cosa que vingui d'ara, no? El ethos, el pathos, el logos, no? Això és el que fa qualsevol venedor, no? Intentar doncs, vendre el seu producte, però l'altre és manipular. Manipular seria el que en aquest cas, d'aquest tipus de campanyes que estic dient, de ficar-te por, doncs podria passar. Jo crec que al final els ciutadans no som nens, els adults, doncs tenim una capacitat de raonament i de crítica i aquesta crítica ciutadana ens hem de posar forts i marquem nosaltres els límits. Molt important.
Tant de bo que quan arribi l'hora tinguem aquesta fortalesa i aquest sentit comú. Professor Manuel Armayones, de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya i director de desenvolupament de la eHealth Center, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer i a la vostra disposició sempre. Molta salut a tothom.